Les dues en punt, bona tarda. El Sabadell ja té nou entrenador. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Toni Hidalgo és el nou capità de la nova arlequinada. El Sabadell té nou entrenador, ha tornat a apostar per un exarlequinat en una decisió, no ens enganyem, arriscada, i que serà l'última bala per sortir de la zona de descens que l'equip ocupa en l'actualitat. A primera hora del matí ja ho ha avançat Ràdio Sabadell. Malgrat la multitud de noms i de perfils que havien sortit, la comissió esportiva tenia clara la seva preferència i passava per jugar-se-la amb algú de caràcter i que connectés amb el vestidor i amb la grada, com és el cas d'Antonio Hidalgo, el nou entrenador del Sabadell. D'entrada, coneix la casa. Punt a favor. Fa ben poc que va passar per aquí, durant l'època de segona A, 3 temporades i mitja. I des que va arribar es va convertir en un arlequinat més, en un referent. El Sabadell li va donar, en aquell moment, l'oportunitat de tornar a jugar després de quedar-se a l'atur per un ERO a Tenerife, després d'uns quants mesos a l'atur. I va arribar com un jugador carismàtic, amb passat a l'elit a primera, però que havia patit la cara més amarga del futbol. Es va fer estimar per l'afició amb el seu compromís i es va convertir també en un estandard fins que va sortir l'any del descens. Des d'aleshores, pels qui li vau perdre la pista, es va retirar al Cornellà després d'uns mesos allà, va formar part del cos tècnic del juvenil de Nacional, del conjunt verd, i d'allà cap a casa. Ell és de Canovelles cap a l'Esport Club Granollers, on va aterrar en una situació difícil. De fet, el propi Sabadell feia la similitud respecte a la que té el centre d'esports ara mateix i va aconseguir salvar-lo a tercera divisió ja com a primer entrenador. Xavi Roca el va fitxar aleshores un altre cop, ho havia fet a Sabadell com a jugador i se'l va endur cap a Xipre, cap a l'AEC Larnaca, en aquest cas com a segon entrenador, i allà ha guanyat una Copa Xipriota, ha estat subcampió de la Lliga i ha lluitat fins i tot en competició europea, a l'Europa League. Avui ha acabat deslligant-se de l'equip xipriota per tornar cap aquí. Retorna a casa al centre d'esports per intentar reflotar el que segurament és el seu primer gran repte majúscul com a primer tècnic. Tindrà la frescura, l'empenta d'algú jove que vol fer-se un nom també a les banquetes, igual que ho va fer en el seu dia com a jugador. Li mancarà, òbviament, l'experiència d'altres noms que havien sonat. Segurament també havien sonat més per propostes a través de les xarxes socials que no pas perquè la direcció esportiva arlequinada se'ls hagués plantejat. I el que queda clar és que la sortida d'Antonio Hidalgo en una situació tan límit com l'actual, la seva sort serà la sort de tots nosaltres, la del Sabadell. L'objectiu és salvar l'equip. En les 7 jornades que resten, el tècnic català accepta el repte, renunciant fins i tot al contracte que tenia allà i jugant-se al seu futur, ja que la renovació només arribarà en cas de permanència i, per tant, podem parlar d'una aposta arriscada? Sí, però per partida doble, perquè, com hem dit més d'una ocasió durant aquesta crisi, és l'hora dels valents, més d'un cop ho hem sentit dins del vestidor, i la veritat és que la decisió aquesta és molt valenta. Només el temps dirà si és encertada també o no, però estan tan tocats com estem ara, no queda un altre que donar el màxim suport possible a l'equip i a un dels nostres, a un arlequinat des de fa anys, com és l'Antonio Hidalgo, que ara ha arribat de nou amb la força suficient per redreçar el rumb i salvar l'equip.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més al control de sol, Toni González, quan vulguis.
Què es comenta a la recepció?
Antonio Hidalgo és el nom propi de la jornada, igual que l'era ahir el de Kiko Ramírez. En parlarem de sobres, entre d'altres amb el Xavi Roca, qui el va tenir tant a Sabadell com l'AEC Larnaca. Però hi haurà més teca, per exemple, Òscar Salguero, David de la Cruz o bàsquet amb la Pia i el Global.
I fora de l'hotel?
Avui s'enceta la jornada 30 a primera divisió. Ho fa amb 3 partits, tots 3 en presència catalana. A 8:15, el Girona visita l'Atlético, el Wanda Metropolitano sense el Pichichi Stuani. Simeone tindrà també baixes, les de Diego Costa i Lemar, entre d'altres. Una hora més tard, l'Espanyol rep el Getafe amb Diego López i Mario Hermoso tocats. I a 2:10, Villarreal-Barcelona, els blaugranes són els líders amb 10 punts de marge respecte al segon, l'Atlético. A més, el Barcelona l'assa defensa aquesta nit el lideratge de la Lliga Nacional de Futbol Sala. L'equip blaugrana està empatat a punts amb el Pozo Murcia i visita aquesta nit a les 9 al pavelló del Movistar Inter, el tercer en discòrdia, a 7 punts de culers i murcians.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde, entrenador blaugrana, creu que juguen massa per anar reservant jugadors.
Estamos ya en esa fase en la que ya quedan 9 jornadas, que cada partido es una especie de final para todos, para cumplir los objetivos que tiene cada uno. En nuestro caso, para ver si podemos ser... si podemos volver a ser campeones. En el caso de ellos, por la situación en la que están, por sumar 3 puntos que le alejen un poco de la zona de abajo. Y bueno, desde luego es un partido en el que los dos equipos nos jugamos mucho.
Més entrenadors, un exarlequinat, Joan Francesc Ferrer, Rubi, que vol pensar més en Europa pel seu Espanyol que no pas en la salvació.
Nosaltres sortirem a fer 6 punts, això no hi ha dubte, però no fer 4 suposa que, òbviament, ens quedaria massa lluny el poder atacar les posicions de que s'apropin una mica a la competició europea, sens dubte.
I Eusebio Sacristán, l'entrenador del Girona, comenta el per què han reservat per molèsties avui a Estuani abans de visitar l'Atlético.
Esperem que estigui bé i que el dissabte pugui estar amb nosaltres. El que passa que té unes molèsties, no li vam permetir que està, però confiem en que tot vagi bé i que el dissabte estigui amb nosaltres.
I a les xarxes socials.
Les reaccions a l'anunci del fitxatge d'Antonio Hidalgo, com sempre, opinions diferents, però en línies generals podríem dir, d'una banda, il·lusió pel retorn del capità, i de l'altra, incertesa per la seva manca d'experiència i, sobretot, per com és de límit l'actual escenari arlequinat, entre els que s'han mullat, animant el de Canovelles, un excompany com Aníbal Zurdo.
Avui celebra el seu aniversari.
Un exàrbitre sabadellenc de primera divisió. Acabem felicitant l'Antoni Llonc Andreu.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
I mig per sobre de les dues, mig quart de tres. Antoni Hidalgo és el nou entrenador del Sabadell, d'exarlequinat a exarlequinat, podríem dir, amb un perfil completament diferent, però l'última bala del centre d'esports és un altre vell conegut, com dèiem ahir, un perfil que podria sorprendre, però a la vegada convèncer els arlequinats pel seu bon record. El fins ara segon entrenador de la EC Larnaca a Xipre, ja rescindit allà amb el club xipriota, amb el que era fins ara casa seva, i torna cap a la que és casa seva realment, després d'un període a l'illa de Xipre, i ho fa per intentar reflotar, podríem dir entre cometes, el seu centre d'esports, l'equip al qual va capitanejar a segona divisió. Un matí, un mes, malauradament perquè l'equip no acaba de rutllar del tot, de moviments a la nova Creu Alta, de reunions, de confirmacions i de molt moviment també a través de les xarxes socials. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Com ha anat la pel·lícula aquest matí, des de primera hora, pendents de Xipre?
Sí, i arribava gairebé allò que es diu el xivatasso. Ara anem a repartir mèrits, i no per deixar tothom content, sinó perquè és una realitat. La redacció d'esports d'aquesta casa es va posar a funcionar des de diferents fronts per intentar, sobretot, confirmar, d'entrada, que fos verídic, que aquest xivatasso n'és per bona via. I a partir d'aquí ha estat una qüestió de gestionar temps, perquè, com dius, Antonio Hidalgo fins ahir, o fins aquest matí, que no ho ha signat, però encara ahir, estava al capdavant d'aquest staff tècnic, o dintre d'aquest staff tècnic de l'EC Larnaca, per tant, amb contracte en vigor, i perquè des del centre d'esports Sabadell gairebé s'ha mantingut aquest secretisme fins que no han arribat les notícies de Xipre. Perquè la gent ho entengui, no ha pogut moure fitxa realment al Sabadell fins que no han estat segurs, i ha estat a primera hora del matí, que és quan ho hem començat ja a desvetllar a través de les xarxes socials, que l'EC Larnaca acceptava les condicions plantejades per rescindir el contracte d'Antonio Hidalgo. A partir d'aquí la cosa, doncs, ja ha anat una mica més fluida, més ràpida, i gairebé només direm que si s'ha trigat més en fer oficial el fitxatge d'Antoni Hidalgo ha estat, direm nosaltres, per un pur formalisme gairebé d'educació, que era que Quico Ramírez, que ahir va marxar de l'estadi de la Nova Creu Alta sense signar la liquidació, per dir-ho així, el seu finiquito, doncs ha hagut de venir avui, o ha hagut d'avui signar aquesta liquidació, aquesta realment rescissió de contracte, i el club diguem-ne que no ha volgut fer cap pas en endavant fins no tancar realment al 100% i gairebé per deferència i respecte a Quico Ramírez aquest capítol del Tarragoní.
Fins i tot per una qüestió legal, perquè era un pas necessari, imprescindible, i no seria la primera vegada que hem vist alguna banqueta amb nou inquilí, amb nou entrenador, però com l'anterior no havia signat, a la graderia l'hem vist. Ara no recordo si era l'Olot, diria, sí, aquí a la Nova Creu Alta fa un any.
Jo crec que és una qüestió d'educació, per dir-ho així.
Sí, sí, l'entrada, sí, de cortesia.
I sobretot perquè tu podries haver fet oficial el fitxatge d'Antonio Hidalgo. De fet,
l'Aglarraca
és el que ha estat el primer que ha anunciat que desitjaven tota la sort del món a Antonio Hidalgo perquè se'n anava al Sabadell. O sigui, han estat ells els que han dit on anava el de Can Ovelles, no, en aquest sentit. Però el club sí que és cert, més enllà de la part burocràtica federativa, és a dir, que podries haver-te trobat amb un anunci avui i que per raons de negociació Antonio Hidalgo diumenge no hagués pogut seure a la banqueta, ja deien des del club que no hi creien que Quico Ramírez hi posés cap mena d'entrebanc a la rescissió del seu contracte, ha estat més per un tema de, com dic, de formalisme, de dir, bé, anem a fer bé les coses, primer marxa Quico Ramírez i a partir d'aquí nosaltres, el club, parlo, el Centre Esports Sabadell, oficialment donem per bo el nom d'Antonio Hidalgo, simplement perquè la gent entengui una mica la cronologia de fets que s'han viscut, doncs, des de les 9 del matí aproximadament fins a tocats quarts d'una del migdia.
A primera hora del matí s'ha desvinculat de la Eglarnaca, ha fet un tuit que posava thank you and good luck, és a dir, gràcies i bona sort, amb un muntatge d'Antonio Hidalgo també, fins ara segon entrenador del conjunt de l'Arnaca, el conjunt xipriota. Després ens sorprenia tots aquest comunicat que feia la Eglarnaca dient que rescindia i que rescindia perquè tornava al seu país per fitxar pel Sabadell, per tant, en certa manera s'han avançat una miqueta els esdeveniments. I a partir d'ara, per continuar amb aquest terreny dels timings i de la cronologia, de seguida entrem en el perfil, si mirem les pròximes hores, encara desconeixem quin serà el cos tècnic que formarà Antonio Hidalgo, amb algun que altre, evidentment, ajudant més. Recordeu que ja ho explicàvem ahir, que Quique García i Pablo Ribas es desvinculaven també del Centre d'Esports Sabadell, havien arribat a la mà del Quico Ramírez. Per tant, entrenador porter sí que continua sent Marc Antoni Rodríguez, i a partir d'ara, aquesta tarda, el Sabadell tindrà reunions per intentar donar amb la tecla, per intentar tenir un ajudant, una mà dreta, un segon entrenador per Antonio Hidalgo, començant ja per demà mateix. Avui reunions per la tarda, i demà és el dia que aterra un altre cop aquí a casa, procedent de Xipre, i déu-n'hi-do el dia que tindrà Antonio Hidalgo, perquè si no em dius el contrari, Sergi, viatge, presentació i entrenament, tot en una.
Tot en una, tot en una. De fet, ara toca accelerar tota la part burocràtica i gairebé de recollida de casa d'Antonio Hidalgo, com dius, per arribar demà a Catalunya de nou. I el que ja apuntàveu ahir aquí a l'Hotel Suís, Adri, que l'entrenament del dimecres, que era previst per horari matinal, com és més o menys habitual, es passava gairebé segur per guanyar aquest marge d'hores de mobilitat i de facilitat, es passava segur per la tarda. S'ha confirmat que aquest entrenament serà per la tarda i, de fet, el que falta és que el club confirmi, està entrepassant fins a l'última hora i potser se m'ha escapat, però confirmi a quina hora serà la presentació d'Antonio Hidalgo prevista. Aquí ja m'avanço, que serà abans d'aquest primer entrenament, d'aquesta posada en escena o d'aquest primer contacte d'Antonio Hidalgo, amb el que durant 7 jornades com a mínim han de ser els seus jugadors, les peces amb les quals ell des de la banqueta i els que ja hi són des del camp mirin de redreçar aquesta direcció complicada, encara no dramàtica, però sí molt complicada, que està portant el Centre d'Esports Sabadell a caure, de fet aquesta setmana, a caure ja a la zona de descens directe.
Tot l'endemà de la destitució de Quico Ramírez, que us explicàvem també pràcticament en directe i des de la Nova Creu Alta amb el Pau Vitur i ahir aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, simplement per tancar aquest capítol Quico Ramírez, ho hem fet en privat i també és de justícia fer-ho en públic, l'agraïment pel tracte del tarragoní en aquesta segona etapa seva, la primera com a entrenador al Centre d'Esports Sabadell. Ens hem posat en contacte també amb ell en les últimes hores i ha preferit deixar-ho estar tal i com està ara mateix, és a dir, sense cap roda de premsa, sense cap entrevista de comiat com a mínim, paraules literals del mateix exentrenador ja del Centre d'Esports. El club ha de passar pàgina aquesta etapa i centrar-se en la nova, i per tant no vol ser cap interferència, per entendre'ns, i vol deixar-ho aquí Quico Ramírez. Anem al perfil, de seguida li pregunto a algú que el coneix de sobres per saber què hem d'esperar d'Antonio Hidalgo, però Sergi, un perfil arriscat, pel que aposta el Sabadell, un perfil valent, coneixedor de la casa, i això sí que té molt de guanyat, que ha de ser, evidentment, de rendiment immediat, perquè això s'ha de treure endavant sí o sí en 7 partits, però una aposta d'aquelles de tècnic que potser estava més en l'horitzó de cara al futur i que els esdeveniments han precipitat la seva arribada.
Mira, ara direm una d'aquelles coses que quan prescriuen ja gairebé es poden comentar i potser...
Ha prescrit, ja?
Sí, ha prescrit, jo crec que ha prescrit. Aquesta ha prescrit, sobretot perquè s'ha tancat l'etapa. Però Antonio Hidalgo ja estava en ment en el moment de la destitució de Toni Saligrat. El que passa que llavors els esdeveniments tan precipitats obligaven a no prendre la decisió que ara sí s'ha volgut prendre. Punt número 1. Per tant, ja era un entrenador seguit, anem a dir-ho així, des de la comissió esportiva del Sabadell. Segon punt. Jo això d'arriscat, clar, el problema és que amb 7 partits per endavant i com està l'equip, ja no saps quina és la tecla bona.
No, per mi no hi ha cap perfil que sigui garantia de res, eh?
Si algú amb experiència contrastada, si un entrenador ara que ve amb el fuet a la mà, al revés, si un entrenador que és tot gentilesa i tot bondat amb els jugadors perquè, mira, perquè es troba incòmodes, o un inexpert, entre cometes, com pot ser més perfil Antonio Hidalgo en el sentit de dir, bé, com a primer entrenador, si li treus la part del futbol base quan un s'està formant, tu has de centrar tot en la seva etapa com a segon tècnic a Xipre.
No, i a Granollers, que sí que va salvar un matchball similar a aquest, però a tercera.
I sobretot el paper de futbolista. O sigui, aquí on confies és en dir algú que coneix la casa, algú que les ha pogut veure d'aquest color o pitjors en el seu moment i que ara fins i tot pot transmetre aquella sensació de dir, bé, entra en el vestidor un entrenador que sap del que m'està parlant.
Molt proper, no?, al jugador.
I sobretot que sap, i que el jugador també el pugui rebre com, ep, al tanto, que aquest no és un qualsevol, en el sentit de, sinó que ha estat jugador de primera divisió, jugador contrastat a la categoria, i que sobretot, això sí que ho té, al llarg d'aquests anys, i les oportunitats que hem tingut de parlar amb l'antic anotador i també amb l'Hotel Suís, amb Antonio Hidalgo, per diferents moments i per diferents circumstàncies, sempre ha deixat clar aquest record en positiu del que va ser el seu pas pel Centre d'Esports Sabadell. Per tant, compleix aquest requisit. Al final, el de salvar o no l'equip seran 7 jornades per endavant, on més que l'entrenador, i això ja ho dèiem també amb l'etapa Quico Ramírez, on més que l'entrenador, els jugadors han de saber trobar aquest clic mental que els desbloquegi d'on es troben ara mateix.
Vagi per endavant, que a mi m'agrada el perfil, sobretot perquè coneix la casa, coneix a tothom, i tinc la sensació que posats a jugar-nos-la en una última bala, m'agrada la idea d'Antonio Hidalgo. Tens clar que ens equivocarem més d'una vegada entre Antonio Hidalgo i Antonio Domínguez, no? Ho tens clar, que en algun moment se'ns creuaran els cables i narrarem la jugada que no toca i això.
A mi em passava ja amb Antonio Domínguez ara, futbolista, per tant ara ja serà una qüestió de dir, ja introduirem aquí la barra, no hi ha problema.
A la nota al Centre d'Esports Sabadell també repassava una mica el currículum aquí a Sabadell.
S'havien equivocat.
No, fotem. 3 temporades i mitja, vestir la samarreta d'Arlequinada, 117 partits, 3 de Copa del Rei, va marcar 12 gols amb aquelles ulleres tan tradicionals que les vull veure celebrant la salvació a finals de temporada. I una foto ben curiosa, avui hem fet un fil a través de Ràdio Sabadell explicant com han anat els esdeveniments, i si el trobeu a Twitter @RadioSabadell, hi ha una de les seves fotos celebrant un gol contra el Girona amb Migue, que serà el seu capità ara, gairebé al terra. O sigui, Antonio Hidalgo marca gol contra el Girona, Migue era el rival i coincideixen a la fotografia tots dos, que és ben curiós. Apa, que qui li havia de dir a un i a l'altre que això acabaria així. I simplement per acabar, perquè de seguida parlem amb el Xavi Roca, amb un arlequinat d'acord també, que coneix de sobres tant aquí com a Xipre com és l'Antonio Hidalgo, però simplement el que ens queda per dir, que signa per una temporada i si l'equip se salva, o sigui, signa 7 partits, els que queden ara, i si l'equip se salva, continuarà, i si no hi ha permanència, no hi ha renovació automàtica.
Em deixa ser molt dolent ara, jo crec que és una porta oberta, perquè hem de tenir tots molt clar que en cas de descens caldrà veure també on i com queda el Centre d'Esports Sabadell.
No, Antonio Hidalgo, sinó el Sabadell, no?
Això sent molt negatiu, però sí, bromes al marge o a punt al marge, està clar. Continuïtat assegurada en cas de permanència, tant de bo haguem de parlar que la temporada 2019-2020, qui la inicia des de la banqueta és un tal Antonio Hidalgo. Significarà moltes coses positives pel Centre d'Esports Sabadell.
Doncs un risc que assumeix el Sabadell amb aquest perfil, i un també que assumeix Antonio Hidalgo, que tenia contracte amb l'Aigle Arnaca i que se la juga també arribant aquí per 7 partits, i si la cosa va bé, continua la pròxima temporada. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís.
No
cal que us diguem qui és Antonio Hidalgo, el coneixem com a jugador, el coneixem com a persona i el volem conèixer també com a entrenador, i per això tenim a l'altra banda del fil telefònic a un altre arlequinat que en el seu dia va vestir la samarreta del Sabadell com a capità i va fer funcions més enllà del terreny de joc, com a director esportiu en aquest cas, com és el Xavi Roca. Xavi, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La pregunta és clara, el coneixem com a persona, el coneixem com a jugador i com a entrenador, què tal és Antonio Hidalgo?
En quin apartat?
En tots, perquè l'hem de descobrir en totes les facetes, per tant, comença per on vulguis.
Bueno, i a veure, sí que és cert que el principal, entre cometes, hàndicap per alguna gent probablement serà que no ha tingut experiència, o gairebé no ha tingut experiència com a entrenador del primer equip, no? Però per mi és una anècdota, perquè ara hi ha molts altres aspectes que jo crec que Antonio pot aportar, no? Començant per... ara us escoltava, doncs ja aneu ben encaminats, no? amb coneixença perfecta de la casa, del club, de la ciutat, el que s'està jugant l'equip, el club, a partir d'aquí evidentment coneixement també del propi equip, amb els jugadors, perquè al final nosaltres, no només ell, jo crec que aquí passa per la casa arlequinada i durant anys al final continues a tenint aquest vincle i estàs informant, no? I si estàs a sobre vinculat al món del futbol, com és el cas d'Antonio, doncs és així, no? El fet de seguir, de tenir l'actualitat al dia a dia, dels fitxatges, de com va l'equip, del que passa, intentar des de la distància, això sí, doncs saber com va el club, i a partir d'aquí, doncs, bueno, com a persona ja el coneixem, amb caràcter, competitiu, fidel, guanyador, i ara falta només, doncs, que ell pugui connectar el més aviat possible amb el vestidor, amb els jugadors, perquè a mi, torno a repetir, des de la distància, evidentment no he estat a dins del vestidor ni tinc tota la informació com per jutjar, però m'atreveixo a dir que l'equip ha fet bons partits, que podem parlar i estar molta estona de la justícia o no al futbol, no? I de la sort, no? Però sí que és cert que hi ha hagut partits que l'equip no m'ha escut perdre, no? Per tant, em pregunto si el responsable era l'entrenador, en aquest cas, no? Jo crec que potser més és un estat anímic, una inèrcia negativa, i que tant de bo, doncs, Antonio, doncs, tingui aquesta capacitat i aquestes solucions, i donar amb la tecla el més aviat possible, començant per aquest diumenge, per sobretot, en la meva opinió, canviar aquest estat anímic.
Tu el vas fitxar aquí a Sabadell quan sortia d'una situació realment molt complicada a nivell personal després d'aquell ERO a Tenerife, i després, amb els anys, te'l vas endur també a Xipre, sortint de l'Esport Club Granollers. Què vas veure en ell en aquell moment? M'imagino que en aquest terreny, de la poca experiència que podia tenir a les banquetes, és més tirada de la coneixença personal i de caràcter, no?
Sí, així és. Jo, per mi, és per sobre, qui em coneixeu també sabeu una miqueta com sóc, per mi, per sobre de tot, hi són les persones, no? Evidentment, persones amb coneixement i persones que al final, doncs, això és un món professional on has de treure i has d'obtenir resultats, però per sobre de tot la bona persona i aquest compromís, aquest sentiment de defensar allò que esteu, si per l'altra part tu li fas sentir. Evidentment, no pots pretendre que algú s'impliqui o que tingui aquest sentiment de pertinença, si no des de l'altra banda no hi ha aquesta correlació, no? Però, bueno, en aquest cas, doncs, vaig apostar per ell, però no m'atreveixo a dir-ho així, no? Jo crec que qui coneixia l'Antonio, perquè jo el coneixia també de feia anys, i com a futbolista, doncs, el seu rendiment, el seu dia creia que ens podia ajudar, com així al final va passar, i el tema d'entrenador, doncs, igual, no? Teníem una comunió amb com veure el futbol també, i a part, doncs, sobretot aquesta implicació, aquesta feina diària, aquest viure el futbol, aquest coneixement de tot, i això és el que em va una mica empènyer, doncs, a prendre la decisió d'intentar dormir-lo i finalment aconseguir-ho cap a Xipre.
Segurament és la part que més desconeixem des d'aquí, no? El com ha anat aquesta etapa a Xipre, perquè al final, si està a Cornellà, si està a Granollers, tot és molt més proper. Si te'n vas a la Lliga Xipriota, doncs no és una lliga que estiguem seguint, encara que més d'un hem anat pendents allà a les aplicacions a veure què feia l'Aik Larnaca. Però vaja, no és responsabilitat de l'Antonio Hidalgo només, no és només responsabilitat del Xavi Roca en el seu dia quan vas estar allà a la direcció esportiva, dels diferents entrenadors que han passat per allà, de fins i tot algun ex-arlequinat com Florian
Brillant, que feia, o que està fent, de fet, molts gols amb la samarreta groga i verda. És una mica en col·lectiu, però els últims anys del conjunt xipriota ha anat clarament a l'alça de disputar títols, de fins i tot guanyar una copa, d'estrenar nou estadi, això ho hem parlat més d'una vegada, i la sensació que transmet des de la distància, i vull que tu gairebé ho certifiquis, que ho has viscut en primera persona, és que el record que deixa Antoni Hidalgo allà és molt bo.
Sí, home, evidentment, i de fet, doncs la clara evidència és que una vegada jo vaig marxar, jo li vaig dir al club que havien de renovar-ho sí o sí, que, doncs, sí, clar, si Antoni volia continuar, perquè era un home totalment de club, com hagi estat, perquè ha estat amb diferents entrenadors, i reprenent aquest tema, doncs també crec que li ha anat bé, doncs aquesta experiència tan... per doble vegada amb Imanol Illa, que ho considero un dels millors entrenadors, m'atreveixo a dir, del futbol espanyol en quant a coneixement del futbol, de la tàctica, etc. I després amb Antoni Iraola també, no? Que també li ha aportat moltíssim, i així tot això és aprenentatge, és experiència que va al sac i que et permet també, doncs, a créixer com a futurible entrenador, primer entrenador, i com així ha estat, no? I així serà.
Què tindrà per ser el Sabadell, Xavi, que tants jugadors a la llarga hi tornen per desenvolupar una altra faceta, no? Et va passar en el teu cas, però és que avui tirava de currículum i ja sigui en secretaria tècnica, com el cas del Genís García en el seu dia, o l'Albert Tomàs, com a delegat al Jaume Berlanga, com a entrenador al Robert Alvira, el mateix Kiko Ramírez, en el seu dia fa molt de temps al Pepe Martínez. Bé, al final és, suposo, buscar aquell sentiment de pertinença que deies abans.
Sí, sobretot, jo suposo que aquest sentiment, si el compartim, segurament el tindrem més d'un, no? De que d'alguna manera ens fa tristor o ràbia, o no sé com denominar-ho, o trobar l'adjectiu adequat, perquè crec que és un sentiment de no veure el centre d'esport Sabadell on crec que podia ser-hi, no? Llavors, no em diguis per què, però... sempre hi ha algun motiu extraesportiu, esportiu o de la ciutat o de l'entorn, o en general. No, si tingués la solució, evidentment, no seria, bueno, seria l'equació de, no, el resultat i l'encert de poder-ho exposar, no? Però que al final no permet al club, doncs, a tornar a créixer, tornar a ser-hi i tornar, no? I quan semblava que en aquell moment, doncs, una altra vegada, doncs, teníem aquest sentiment d'arribar al futbol professional, començar a posar la llavor per créixer i per ser-hi molts anys, doncs al final no va poder ser, i aquesta tristor o aquest sentiment és el que d'alguna manera, doncs, suposo que fa que si has passat pel club i et donen l'oportunitat, si estàs vinculat al món del futbol, doncs et donen la possibilitat de poder ajudar de qualsevol manera, doncs jo crec que fa que molts exarlequinats, doncs, s'ho prenguin no com una tarea, una tasca només professional, sinó també, doncs, d'implicació i amb un extra, no?
L'última que et faig, Xavi, per gairebé concloure tota aquesta conversa que hem tingut. Marxo amb el punt de convenciment que Antoni Hidalgo és un encert. Simplement per les referències que tu tens internes d'ell, veient-lo en el camp com a entrenador, tinc la sensació que l'avales plenament del que has vist d'Antonio Hidalgo. Creus que ha estat un encert, no, del Sabadell?
Sí, jo crec que, a veure, entenc també que al final quan el president i amb el seu consell d'administració o direcció esportiva han pres aquesta decisió i al final han posat els pros i contres, entenc que no, que hauran analitzat detingudament i amb detall, doncs, el que pot aportar i el que pot sumar i el que pot no restar, però el que pot ser potser un problema de cara a ser d'Antoni Hidalgo, no? I en la meva opinió hi ha més pros que no contres, no? Per tant, al final, per sort o per desgràcia, al final el futbol són resultats i la gent jutjarà la feina d'Antoni Hidalgo per aquests 7 partits, no? Però el que tinc clar és que la implicació, aquestes ganes, aquesta motivació i aquesta manera d'empènyer des de la banqueta d'alguna manera i donar solucions als jugadors, hi serà, no? Per tant, hem d'estar convençuts tots plegats que és la solució, i ara el que necessitem és estar tot de tothom, de l'equip, de l'Antonio, del cos tècnic, i empenya tots plegats per, bueno, per sortir d'aquesta complicada situació.
Doncs aire fresc que entra a la nova Creu Alta amb la figura d'Antoni Hidalgo, nou entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Xavi Roca, en el seu dia capità i també director esportiu l'any de l'ascens, ni més ni menys, a segona divisió A. Com sempre, un plaer. Ens veiem a la nova Creu Alta. Una abraçada.
Igualment, un plaer.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Dos quarts de tres, canviem radicalment de qüestió. Era un informe que teníem en ment des de feia alguns dies quan el Sergi Parc va decidir començar a buscar els números del Centre d'Esport Sabadell, evidentment encara no, d'Antonio Hidalgo, que tot just viu avui les seves primeres hores des de Xipre com a entrenador del Centre d'Esport Sabadell. Es preguntava al nostre company en què falla més l'equip, si en atac o en defensa. I potser aquest informe us pot ajudar una miqueta a aclarir algun dubte, sobretot de la inèrcia en la qual ha entrat al Centre d'Esports. Fa moltes setmanes que, d'entre totes les males dinàmiques de l'equip, parlem de com li afecta al Sabadell encaixar un gol. Potser això no passaria si els arlequinats fossin capaç de fer, per exemple, dos gols en un partit. Així ens estalviaríem algun que altre disgust, que ens empatin o podríem viure una mica més tranquils algun que altre partit. Doncs bé, quan fa que el Sabadell no marca dos gols en un partit? La veritat és que quan em va llançar la pregunta a Sergi Parc vaig haver de remuntar-me molt enrere. Li vaig acabar encertant, però vaig haver de remuntar-me uns quants mesos enrere. Doncs això, arlequinats, que tireu de memòria una mica i si no ho sabeu, escolteu el que ens ha preparat el Sergi.
Jo soc Coidi, la passada és per Antonio Domínguez dintre de l'àrea, la toca amb l'esquena, de cara per Arturo, a veure Arturo, carrega cama, no s'atreveix la passada, filtreta, Polete! Gol, 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 gol. Polete, 16, primera meitat al Clariano, un Tinyent 0, Sabadell 1. Soler, gol. Doncs tornem a començar. Empat a l'un Tinyent. Néstor amb l'esquerra al llançament, atura el porter, rebot Néstor, gol, 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 Sabadell 1, Villarreal B, 0. Està guanyant el Sabadell 1-0. La centrada és de la dreta. Gol! Doncs la centrada no l'ha acabat de tocar ningú. I en línia de gol, Rubén Mesa, que gairebé només havia d'apartar-se si no volia marcar. Empat al Villarreal B. A veure que arriba Néstor Querol, que ha agafat el carril per l'esquerra, fa la centrada, Néstor Querol, punt de penal! Gol, 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 gol! Marca el Sabadell, 2, encara no 3 de la represa, Sabadell 1, Pol Ballesteros, Cornellà 0! Servirà de cantonada el Cornellà, la posa Gus Medina. Àrea petita, Roberto amb el puny, aquesta pilota, gol, gol del Cornellà. S'aprofita del rebot, el Cornellà, es queixen de la falta i ha marcat Héctor Camps.
Què hagués passat si el Sabadell, ni que fos només en algun d'aquests partits, hagués marcat el segon gol, aquell gol que et dona certa tranquil·litat? O que, malgrat que el rival faci l'empat, l'equip sigui capaç de sobreposar-se i fer el segon? És evident que dos gols no t'asseguren un triomf i ni tan sols un empat, però sí que en milloren les possibilitats. I més veient com van acabar aquests enfrontaments. Quan fa que el Centre d'Esports no marca dos gols? Quan fa que els arlequinats no viuen sense patir un partit?
Llançament de la falta, ha xiulat l'àrbitre, la posarà finalment Antonio Domínguez! Gol, 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 gol! Marca el Sabadell, 26, primera meitat, Antonio Domínguez, Sabadell 1, Hércules 0! Buscant Edgar, Edgar per Néstor, és bona, va passar, no hi ha fora de joc. Se'n va sol Néstor, se'n va sol Néstor, amb l'esquerra, gol, 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 gol.
Sabadell, Hércules, victòria per 2-1, jornada 15, 2 de desembre de 2018. Aquell enfrontament resultaria l'últim en què el Sabadell aconseguiria marcar dos gols, el que demostra una cosa que no és cap secret, la falta d'encert de l'equip de cara a porteria. L'estadística és demolidora. 16 jornades sense enviar la pilota al fons de la xarxa dos cops. I atenció a la dada, no hi ha cap equip en tota la primera divisió, ni en la segona divisió A, ni en cap dels quatre grups de la segona divisió B que passi tant temps que no fa dos gols en un partit.
I el que és pitjor, dins del grup 3, l'Egea i l'Ebro són els conjunts que, després dels arlequinats, porten més setmanes sense fer dues dianes, però en el seu cas, només des de la jornada 23. Una diferència abismal. La ratxa de 10 jornades sense guanyar no s'explica només per la falta d'efectivitat, però és evident que és un dels principals arguments que han fet que Quico Ramírez ja no sigui entrenador del Sabadell. Amb ell a la banqueta, l'equip mai ha fet dos gols, tot i que, com està dit, la mala punteria ve de més enrere. Bruno Batlle no va aclarir si la incorporació que es vol fer d'última hora serà per ajudar l'atac o la defensa, perquè en les dues vessants hi ha aspectes a millorar. Potser aquesta dada fa decantar la balança.
Bona dada, la que ha trobat el Sergi Parc. Des de la jornada 15, el Sabadell no fa més d'un gol en un partit, el que sigui, és igual. És a dir, més de la meitat del que portem de Lliga, des del dia de l'Hèrcules, no hi ha cap altre equip a primera, a segona, i els quatre grups de segona divisió B que faci tant de temps que no celebra la seva afició un parell de golets com a mínim en un enfrontament. Per tant, sempre ens fixem en aquella dada també esfereïdora dels gols en contra, l'equip que més en rep de tota la Lliga amb 46 i una mitjana realment brutal de gairebé un i mig per partit de gols en contra, però també caldria fixar nos al davant i al perquè d'aquesta sequera, que tant de bo que amb aquesta nova etapa, amb una setmana tan diferent com aquesta, de fer un reset, l'últim, i intentar tirar tot això endavant amb Antonio Hidalgo ara com a nou entrenador, doncs que corregeixi també aquesta dinàmica. Ni Toni se li agrada en els últims partits, ni Quico Ramírez. Hidalgo serà l'encarregat d'intentar-ho en les últimes 7 jornades. I per cert, simplement per rematar el tema Centre d'Esports Sabadell, perquè és un altre dels molts punts d'informació que hi ha ara mateix al conjunt arlequinat, és el de la famosa fitxa lliure que queda encara per omplir, si és que ho vol fer el Centre d'Esports Sabadell, i té relació amb el cas Ontinyent, simplement per dir que no hi ha novetats. Recordeu el que us explicàvem ja des del mateix dia de partit diumenge, que el Sabadell i la tira d'equips estan interessats en alguns futbolistes de l'Ontinyent Club de Futbol, equip que ha hagut de retirar-se de la competició pels problemes financers que tenia. Encara la federació no s'ha posicionat ni en un sentit ni en l'altre, i per tant encara tots aquests futbolistes que s'han quedat a l'atur no poden tenir nou destí. És a dir, que no és una qüestió del Sabadell, sinó de qualsevol que vulgui pescar al Clariano. Encara no hi ha l'okay, el vistiplau federatiu, per poder incorporar algun jugador de l'Ontinyent si calgués. Una aturada per la publicitat, 8 minuts per sobre de 2:45 de la tarda. A la tornada, una història curiosa que té relació amb David de la Cruz i amb l'última prova que ha disputat, per cert, amb un top 5 del ciclista sabadellenc.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Històries dels diners.
Aquilar o compra.
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
tornada aquí a l'Hotel Suís. Deixem el futbol, deixem el centre d'esports. David de la Cruz ha estat cinquè a la Setimana Internacional Coppi e Bartali. El ciclista sabadellenc ha acabat a 26 segons del vencedor final, l'australià Lucas Hamilton. El ciclista del Michelton no va tenir problemes per mantenir el lideratge en l'última etapa disputada diumenge i que es va endur a l'esprint l'italià Mauro Fineto. De la Cruz va continuar fins al final a la posició que havia assolit després de la disputa de la segona etapa, és a dir, aquest cinquè lloc. El sabadellenc ha quedat just per darrere de Mikel Landa, el quart, ciclista del Movistar, i dels companys de Hamilton i compatriotes seus, Damien Hausson i Nick Schulz, que van ser al podi juntament amb el guanyador d'aquesta Coppi e Bartali. El ciclista local de l'Sky va saber sobreposar-se al moment més crític de tots quan va tenir una punxada precisament en aquesta segona etapa per finalment quedar entre els millors de la cursa italiana, però per culpa d'aquesta avaria mecànica no va poder assaltar el podi final. En tot cas, un bon resultat que s'afegeix al de la Comunitat Valenciana i també de l'Algarve, on també va acabar entre els 15 primers classificats de la General. Avui hem tirat a contactes, aprofitant que és bon amic de la casa, excompany de Ràdio Sabadell, que la remena molt pel que fa al ciclisme i que a més parlem de la Setimana Internacional Coppi e Bartali, sobretot insistint en aquest nom. Ell va escriure precisament un llibre sobre Gino Bartali. Avui tenim l'opinió com a expert en la matèria del Frank Lluís, del company ara dedicat FM, col·laborador de Volata, entre d'altres, i un autèntic malalt de les bicis, sobre aquesta prova i sobre el ciclista sabadellenc David de la Cruz.
Hola, Adri, doncs sí, ha fet un molt bon paper, eh, David de la Cruz. Ha quedat cinquè, a res, a menys de mig minut del primer, i just per darrere d'en Mikel Landa, d'un ciclista del Movistar, en aquest cas, també molt prometedor i jove, eh, un perfil així de la Cruz, tot i que segurament una passa per endavant, però vaja, veurem, perquè jo saps que sempre he tingut moltes esperances posades en el ciclista de Sabadell, entre d'altres coses, perquè l'Sky és l'equip més totpoderós del món, val? Seria, perquè la gent ens entengui, un Barça-Madrid, Manchester City del ciclisme, i no fitxa algú a la babalà així perquè sí. Per tant, si es van fixant en David de la Cruz i l'estan mimant i cuidant, doncs és perquè li veuen potencial i ens ho hem de creure que realment un ciclista d'aquí doncs té números per poder fer grans coses. També és veritat que el ciclisme és un esport lent. És un esport on és difícil arribar i moldre. Per exemple, un company seu a l'Sky, en Geraint Thomas, que va guanyar el Tour l'any passat, quants Tours li havien vist fer? Eh? Quan de cop va quedar entre els 50 primers, llavors 25, llavors top 10, llavors s'hi acosta, i diem que en ciclisme tot es va fent així piano-piano, no? Justament ara que parlem d'aquesta cursa que s'ha fet a Itàlia, tot molt a poc, pausadament, tranquil·lament, deixar que les coses doncs vagin arribant quan han d'arribar, i jo crec que en De la Cruz veurem com va aquest any, però pot ser una bona temporada. Fa de mal dir perquè el calendari i l'Sky a vegades se l'amaga una miqueta, però jo crec que pot brillar en curses d'una setmana, com aquesta Setimana Internacional Coppi e Bartali, fins i tot, per què no, jo crec que en clàssiques pel seu perfil podria ser un bon corredor, i també en grans curses, Giro, Vuelta, Tour, en les de 3 setmanes, doncs veurem com va. Per la prova aquesta, que saps que a mi m'uneix un vincle especial amb Bartali, no pateixis que et colaré la falqueta, evidentment, just quan marxi, perquè quedi ben clar. Doncs és una cursa, és una prova que es fa, és una mica, perquè la gent ens entengui, com la Volta Ciclista a Catalunya, d'aquestes que duren una setmana, de fet gairebé doncs va calcada en el calendari. Es fa a la regió de la Emília-Romanya a Itàlia, i homenatge als seus dos grans mites ciclistes, Gino Bartali, Fausto Coppi. Us heu d'imaginar una rivalitat en rotllo, sense cap punt de comparació, a una mena de Sabadell-Terrassa, una cosa així, un Barça-Madrid, un Mourinho-Guardiola, en aquella època on hi havia tanta crispació, vindria a ser una cosa així. Jo ja saps que si he de triar, em costa, perquè els admiro a tots, però vaig fer un llibre de Gino Bartali, mira, el tinc per aquí darrere, El hombre de hierro, Gino Bartali, el héroe del ciclismo italiano que salvó a centenares de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, d'una editorial sabadellenca, d'Història Ediciones, on explico com Gino Bartali, durant la Segona Guerra Mundial, quan tothom es pensava que era un ciclista afí al règim de Mussolini, doncs ell el que feia realment era passar
passar documentació falsa amagada dins dels tubs de les seves bicis i així va poder salvar la vida de gairebé 1.000 jueus que havien de fugir cames, ajudeu-me, d'Itàlia, perquè els feixistes amb Mussolini al capdavant els perseguien. Res, ja saps que sempre és un plaer parlar amb tu, saludar-te, passar per aquesta casa, que és la meva, i parlar de David de la Cruz, de ciclisme, de Bartali o del que vulguis. D'acord? La propera cara a cara i pagues el cafè. Apa, un petó per tots.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tindrà el cafè pagat, evidentment, el Frank Lluís, quan vulgui tornar per aquesta estança per l'Hotel Suís. I bon apunt, el que ens deixava una veu experta en la matèria i parlant una mica de ciclisme, parlant de David de la Cruz i parlant també de retruc de Gino Bartali, molt recomanable el seu llibre. Canviem radicalment de qüestió, amb gall inclòs, anem a parlar de natació i anem a fer-ho de l'Òscar Salguero, que ha aconseguit el bitllet al Mundial Paralímpic a la prova del 100 braça. El nedador dels Marinals ha assolit la classificació al Campionat d'Espanya per Autonomies nedat a la piscina Mundial 86 de Madrid, i el del Natació Sabadell, la veritat és que no ha amagat la seva satisfacció per la bona marca aconseguida en la seva prova principal, el 100 braça.
Un campeonato que valoro muy positivamente, ya que los resultados han sido muy buenos, los objetivos que nos planteamos se han cumplido. Sobre todo estoy muy contento con la prueba de los 100 metros braza, la prueba estrella, que es la prueba en la que más enfoqué la preparación para poder bajar de 1.10 y acercarme a la marca que hice en europeo, para así esta temporada poder mejorarla y poco a poco acercarme más al gran objetivo, que es el récord del mundo.
A més de l'or al 100 braça, Salguero també va guanyar la prova dels 50 de la mateixa modalitat. Va ser segon al 100 esquena i tercer als 200 estils. En clau grupal, el sabadellenc va ser or al relleu 4% estils i plata al 4% lliures. Per tant, 5 podis en total i unes sensacions més que positives en aquest primer banc de proves, pensant en les proves internacionals que ha de nedar en el futur.
Les altres proves que he nedat, com el 100 metres espalda i el 200 metres estils, pese a no prepararlas al 100%, han salido muy bien, las valoro muy positivamente y he conseguido la medalla de plata y de bronce respectivamente. En general, valoro como el campeonato como un muy buen campeonato y espero seguir trabajando para poder mejorar estas marcas a final de año.
Seguirá pancant d'entrada perquè a finals de mes Salguero té previst nedar a Escòcia, les World Series de Glasgow, a l'agenda també té apuntat Itàlia i Berlín com a destins futurs, tot en la preparació, com deia ara, el nedador sabadellenc pel Mundial Paralímpic. Queden 11 minutets mal comptats per les 3. Sergi Parc, com estàs?
Ara en fred, Adri, bona tarda.
Bona tarda, si el cas és queixar-se. Publicitat i a la tornada parlem amb ell de bàsquet.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Primam Sassal, Mari Família, Budan Taslan i Calilegia.
Me llamo Encarna Cortés, soy gitana, vivo en Sabadell y actualmente estoy trabajando. ¿Sabías que Charles Chaplin, Elvis Presley, Tom Jones eran de origen gitano? También lo era Carmen Amaya, una bailadora catalana universal, y Lita Cabellut, una pintora famosa. En Sabadell celebra con nosotros el Día Internacional del Pueblo Gitano.
Aquest divendres a partir de les 11 del matí i des de la plaça 1 de maig de Can Pujaner, no et perdis el programa especial del matí de Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Sprint final de l'Hotel Suís d'avui d'aquest dimarts 2 d'abril del 2019, el primer dia de l'era Antonio Hidalgo al Centre d'Esports Sabadell, i amb el Fredolic del Sergi Parc parlarem una miqueta de bàsquet i de la ratxa de 3 triomfs consecutius del bàsquet Pia, frenada en sec després de la derrota, previsible derrota, però al cap i a la fi desfeta a la pista del segon classificat de Copa Catalunya, com era el Badalonès. Partit jugat a la Plana, pavelló mític. En parlàvem ara fa uns dies amb el Tomàs Jofresa aquí a l'Hotel Suís i citava precisament aquelles instal·lacions de bon record pel bàsquet Pia, perquè l'última victòria havia arribat allà, però en canvi contra el Badalonès no van poder. Els de Jaume Prat, Sergi, van tenir opcions, però al final van acabar caient 71-64.
Ho recordaves bé, fa dues setmanes, jugant contra el Maristes a Demar, sí que els de Jaume Prat van aconseguir imposar-se després de tants mesos sense guanyar fora de la seva pista, però aquest cap de setmana no van poder contra el segon classificat, el Badalonès, i en part per un mal segon període, Adri, perquè en el moment en què els escolapis guanyaven 32-36, el Badalonès va anotar un parcial de 18-1 abans del
descans,
demolidor, que va fer que al final fos clau perquè la Pia no pogués guanyar el partit. És veritat que sí que va reaccionar i es va ficar de nou amb opcions per guanyar el partit, però finalment no van poder. De fet, Jordi Gorina, el base de l'equip, explica que l'equip va reviure una mica les sensacions que la Pia tenia durant la primera volta de desconnectar-se en alguns moments del partit, i això va afectar finalment en el davall del partit.
Fins ara la bona dinàmica s'explicava perquè estàvem mantenint un bon nivell durant tot el partit contra tots els equips, i per tant estàvem lluitant de tu a tu 40 minuts contra un equip que estava parat a la classificació, i en aquest partit en concret vam tenir els apagons, diguéssim, que arrossegàvem a la primera volta i que ens donaven aquells resultats dolents, i ara van tornar a aparèixer, i clar, contra un Badalonès amb un equip de la qualitat que té, estàs 5 minuts sense estar al 100% i et foten aquest parcial, i llavors costa molt tornar-t'hi a posar el marcador per lluitar contra el partit.
No seria el millor dia per parlar d'apagons, després del que han informat els companys informatius des de primera hora del matí, de l'apagada elèctrica que hi ha hagut aquí al centre de Sabadell. Però vaja, parlàvem de bàsquet i parlava el Jordi Gorina d'aquest partit contra el Badalonès.
Sí, i com dèiem abans, l'equip, tot i aquest mal parcial, tot i aquest apagón en el segon quart, va ser capaç de reaccionar, però al final els locals van imposar la seva qualitat per emportar-se la victòria. Tot i això, tot i la derrota, les sensacions són positives perquè al final la Pia va saber competir fora de casa i contra l'equip que és segon classificat. Per tant, amb aquest positivisme també es queda Jordi Gorina.
Aquesta derrota ve perquè no vam saber donar el 100% a les 40 minuts i vam tenir un petit parón en el segon quart que ens va penalitzar molt, però a la vegada te'n dones compte que tenint aquest parón i fent el sobreesforç per tornar-te a posar en el partit, estàs competint al camp del segon classificat de la categoria.
En un partit, per cert, Adri, que també Damià Páez va tornar a ser el màxim anotador
un cop més.
No va fer els 25 punts de la setmana anterior, però sí que va ser de nou el màxim amb 14 punts. Per cert, la dinàmica és ascendent de la Pia. Ho deies al principi, portava 3 triomfs consecutius i és veritat que aquesta ratxa es va veure frenada en sec, però respecte a la primera volta, l'equip està jugant molt millor, està competint, com dèiem, amb tots i lluita per evitar la zona de permanència, cosa que en altres anys potser estava ficat més en el descens, lluitava per sortir-hi o per no baixar directe, i aquest any almenys, com recorda Gorina, estan fora i lluiten per no entrar-hi.
Això demostra que el nivell de l'equip en aquesta segona volta és un altre que en la primera volta i que a poc a poc ens anem consolidant la categoria i intentar a poc escalar la posició de la classificació, perquè clar, fa dos anys lluitàvem per no baixar directe, l'any passat lluitàvem per sortir de fer fases i aquest any lluitem per no entrar a fases. La dinàmica és aquesta i la veritat és que estem bastant contents que com a mínim puguem competir contra els equips de la part de la classificació fora de casa.
Per tant, dinàmica positiva, veient en els últims partits les victòries que portava i el fet de competir fora de casa i contra un equip que aspira tot a la zona alta com és aquest Badalonès. Això sí, si tinguessis cinturó et demanaria que te'l cordessis ara mateix perquè déu-n'hi-do. La Pia es troba un lloc per sobre de la promoció de permanència. Recordem que és una categoria tan boja, pels que no som del món del bàsquet, que pràcticament no pots estar tranquil mai, perquè sempre tens opcions d'estar dalt o com et compliqui res dos partits, ja et despistes i caus el play-out i per tant no hi ha terme mig entre una cosa i l'altra. Ara mateix, un lloc per sobre d'aquesta promoció de permanència, que si no em dius el contrari, el marca el desè classificat.
Correcte.
Però clar, quin calendari. Diumenge al Sitges, després a Reus, Sant Cugat i Castellà, que estan tots en aquesta pomada.
Fixa't que la Pia és novè, com dius ara, un lloc per sobre, però no té ni una victòria d'avantatge respecte a la zona de promoció de permanència. I com recordaves ara, Adri, diumenge ve el Sitges aquí al carrer Garcilaso i només té un triomf més que la Pia. Després vindrà el Reus, que té ara mateix els mateixos triomfs que la Pia. La penúltima jornada serà contra el Sant Cugat, que té un triomf menys, i l'última contra el Castellà, que també té els mateixos triomfs que els de Jaume Prat. Per tant, déu-n'hi-do el calendari final per acabar la temporada on s'ho jugaran tot els homes de Prat.
Doncs rivals directes en aquest tram final de competició. Gràcies, Sergi, fins ara.
A tu, Adri.
No deixem de parlar de bàsquet.
Hola, sóc Esteve Calzada, president del Centre d'Esports, i us recomano escoltar l'Hotel Suís.
I rematem el programa amb el Global Bàsquet, ja amb la permanència, com us dèiem fa uns dies, a la butxaca, a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes, i amb una derrota en l'últim compromís, ajustada, i per ser també, com dèiem ara en el bàsquet Pia, contra un equip de la part alta, també contra el segon classificat, plantant molta cara. 67-58 van perdre els d'Òscar Trigo a la pista del Servigès Burgos. Un conjunt que ve de certificar la salvació en l'últim partit contra el Vista Azul, per això els sabadellencs van poder afrontar aquest duel sense tanta pressió a Burgos, com a mínim és el que pensa el tècnic Trigo.
Vam parlar a vestidor, no tenim pressió. El fet de no tenir pressió, és una, cada partit que ens ve davant, per davant, és un premi a la feina que hem fet durant tota la temporada. Ha sigut una temporada dura pels jugadors, sobretot perquè en els desplaçaments hem sigut pocs jugadors i hem hagut de doblar la intensitat i doblar l'esforç, i això ha fet que l'equip cada vegada que surt fora, pues, això, gaudeixi de tot el que s'ha fet i de competir en si, no?
I això va fer que el Global tingués opcions de victòria fins al final a la pista d'aquest segon classificat. Trigo valora, per tant, molt positivament la millora dels seus jugadors i que demostrin que poden competir contra qualsevol. El Global és cinquè a la taula, amb 5 triomfs i ara 7 derrotes, i just per sobre, però a molta distància, tenim l'UCAM Múrcia, que serà precisament el rival d'aquesta setmana dels sabadellencs. Els murcians tenen assegurada ja la classificació per la Final Four, i per això Òscar Trigo espera un duel en entretingut entre dos conjunts que ja no juguen res.
UCAM ha entrat a Final Four, ells ja no juguen tampoc res, vindran sense pressió, vindran a preparar a la Final Four. Jo crec que serà un partit molt divertit, molt intens, perquè som dos projectes molt semblants, projectes amb jugadors joves, amb un bàsquet molt directe, amb un bàsquet molt intens, amb molta defensa a tota la pista. Jo crec que podem veure un espectacle, no?, perquè veurem contactes, veurem jugades espectaculars.
El Global Bàsquet d'UCAM Múrcia es disputarà, com és habitual, dissabte a 6:45 al Pavelló del Nord. Setmana mogudeta, la que tenim aquí a Ràdio Sabadell. Posem el punt i final. Demà més tec a partir de les 2:00, ben atents al primer dia com a tècnic del Sabadell d'Antonio Hidalgo, amb presentació a la tarda, amb entrenament, amb arribada des de Xipre. També recordarem què feia el Sabadell fa 50 anys en el seu millor any de la centenària història arlequinada, o buscarem ex del Badalona i del Sabadell per pensar ja en la cita del cap de setmana. Un petó des del control de so del Toni González. Adéu-deu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.